Radio Vilafranca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Cada dimarts dediquem aquesta estoneta, tot obrint la tercera hora, al català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Aprendrem, jugarem i hi haurà premi a alguna persona de les que truqueu. El concurs s'endurà al llibre. Com sempre, bàsicament són llibres infantils. Avui es diu Els contes embolicats, de Hans Christian Andersen. És de Jordi Folk, il·lustrat per Beto Muñoz. També hi ha música, hi ha partitures de Havard Enstad i està publicat per Hola Creador. És la nostra proposta, el nostre regal d'avui. Però comencem tot presentant una campanya que potser ja heu escoltat per Ràdio Vilafranca mateix o per alguna altra emissora. És la campanya 21 dies d'entrada en català. En què consisteix, Teresa?
Exacte. Doncs a veure, aquesta campanya la vam presentar ahir, per tant, potser sí que encara algú no ho ha sentit o no ho ha vist per enlloc. És una campanya que s'ha preparat, s'ha organitzat conjuntament amb la Regidoria de Política Lingüística de l'Ajuntament de Vilafranca i el Consorci, concretament el Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. És una campanya conjunta que ja s'ha fet a altres poblacions de Catalunya, que tenen això centres del Consorci i s'han difós i s'han organitzat conjuntament amb els diferents ajuntaments. Què és aquesta campanya que té aquest nom? 21 dies d'entrada en català. Doncs bé, el que proposa és un repte, que és que la població doncs, es llanci a veure si aconseguir-lo, no? Que és mantenir l'ús de la llengua catalana durant 21 dies seguits, sense parar, amb tothom i a tot arreu, adreçar-se a tothom i a tot arreu en català.
Tan sols parlar en català durant 21
Exacte.
Dies.
D'entrada,
no recórrer a cap altra llengua.
No, i ja diu d'entrada en català, perquè bé, doncs ens podem trobar en circumstàncies que potser és difícil continuar en català, però d'entrada en català durant 21 dies. Sobretot doncs, amb persones que veiem que són nouvingudes o que ens sembla que no ens poden entendre, doncs o que hem de fer intentar-ho d'entrada i després ja veurem si podem mantenir la conversa o no. Per què diem 21 dies? Perquè aquesta és una xifra que donen els experts, els psicòlegs, perquè diuen que és el que es triga a canviar o modificar un hàbit o adquirir un hàbit nou. Si nosaltres durant 21 dies cada dia fem aquesta acció, doncs al cap d'aquests 21 dies això ja s'ha convertit en un hàbit.
Diuen nou. Que es consolida, no?
Exacte. Llavors ja no hem de fer cap esforç, ja és una acció, una reacció automàtica, ho fem de manera natural i no ens representa cap esforç.
Per tant, ens programem, d'alguna
sí,
manera?
Sí, es veu que sí. Així, a mesura que vas insistint, doncs al final el nostre cervell això ja ho agafa com un hàbit. Bé, això és la campanya que es proposa des d'ahir, que va començar fins al 7 de desembre, que evidentment cada persona s'hi pot afegir el moment que cregui oportú, per mantenir aquests 21 dies. Es farà difusió o s'està fent en fulls, també en paper, cartells, anuncis, a la ràdio, a Penedès Televisió i també, sobretot, és clar, a les xarxes socials, que avui dia és la manera de difondre més qualsevol actuació. Per fer la difusió a la xarxa s'ha demanat a diferents personatges vilafranquins que gravessin un vídeo animant la ciutadania doncs, a apuntar-se a aquest repte. Ells diuen que s'hi apunten i animen a la gent que ho faci. Són unes persones més conegudes, quatre d'aquests personatges, de perfil més catalanoparlant, que demanen doncs, això, que tothom faci com intentaran fer ells d'adreçar-se a tothom en català, i quatre testimonis són més anònims, però que tenen un perfil també interessant, perquè són persones que han après el català o que l'estan aprenent i també demanen que se'ls adrecin a ells en català. També les persones no catalanoparlants, també les convidem a apuntar-se a aquest repte, perquè són persones que estan aprenent el català, però que també han de fer aquest pas d'adreçar-se a tothom en català quan van a algun lloc, que això també costa, no? Doncs, per tant, és obert a tothom perquè hi ha totes les possibilitats d'entendre la idea d'aquesta campanya.
Et sembla si escoltem l'anunci, sí, que estem amatent ja a Ràdio Vilafranca?
Va.
Repte 21 dies. D'entrada en català. A Catalunya, el 93% de la població entén el català i un 80% el parla. Tot i així, 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua innecessàriament. Accepta el repte. Durant 21 dies, parla d'entrada en català amb tothom i a tot arreu. És fàcil. Ajuda a canviar hàbits i dona oportunitats a qui vol practicar el català. Perquè una llengua es manté viva si es fa servir.
Aquest és el repte que llanceu. Sí. Ens hi sumem avui, demà, passat demà, quan vulguem, no?
Exacte. La qüestió és mantenir aquests 21 dies seguits. També ja veureu a la difusió de les xarxes que també s'anima a qui vulgui a gravar un vídeo i també penjar-lo i dient això, que per les seves circumstàncies, que s'adhereix a la campanya i demanar que tothom s'hi apunti. Per tant, qui vulgui també pot penjar el seu vídeo. Ja veieu què diu la Falca, no? Que tot i les estadístiques i totes les dades, que en principi un 93% de la població entén el català, doncs 8 de cada 10 catalanoparlants canviem de llengua quan ens trobem al davant una persona que pensem que no l'entén.
8 de cada 10.
8 de cada 10, això és una xifra molt alta.
Sí.
I amb aquesta manera d'actuar, la veritat és que no ajudem a les persones que volen aprendre català. Hem de reconar aquella idea de l'educació o de la mala educació, perquè amb aquesta actitud no els ajudem. El que hem de fer és donar-hi la volta i parlar-los en català per ajudar-los a que tinguin les mateixes oportunitats dins la societat que les persones que parlem català. Oportunitats laborals, de relació per entrar a formar part d'entitats de la vila, per relacionar-se amb l'escola dels fills. O sigui, que el que estem és ajudant-los a formar part de la nostra societat i sentir-se inclosos en la nostra societat. Aquesta idea de canviar de llengua, doncs més aviat el que fa és excloure, l'efecte contrari. I bé, ja sabem, a més, que jo n'estic parlant sovint, que cada vegada hi ha més cursos de català, més gent que l'aprèn, i també necessiten això, que quan surten al carrer, doncs les persones que es troben els parlin en català per poder practicar, perquè l'única manera d'aprendre una llengua és amb la pràctica, parlant i deixant-se anar, això sí.
Aquest és el repte amb el qual hem començat aquest Català al carrer. Sumeu-vos a aquesta campanya 21 dies d'entrada en català. I tenim altres propostes, per exemple. Anem ara a la capital del Cava.
Des dels estudis de ràdio Sant Sadurní iniciem una nova càpsula. El Català al carrer. Estem novament amb la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí al municipi. Bon dia.
Bon dia.
No sé quina és la càpsula que ens portes avui, Sònia, endinsant-nos en aquesta segona setmana de novembre.
Avui parlarem de l'estiuet de Sant Martí.
Doncs endavant, quan vulguis.
Molt bé, doncs avui, 11 de novembre, és Sant Martí, així que dediquem aquesta càpsula a una expressió meteorològica molt coneguda i popular, que és aquest estiuet de Sant Martí. L'estiuet de Sant Martí és un episodi atmosfèric de caràcter anual que es caracteritza per un augment elevat de les temperatures respecte dels dies anteriors. Segons la meteorologia popular, a l'hemisferi nord, aquest estiuet es produeix al voltant de Sant Martí, que és l'11 de novembre. Segons els països, aquest episodi pot rebre denominacions diferents. Per exemple, en castellà es coneix com a Veranillo de Sant Martín i en anglès en diuen Indian Summer. També és interessant saber que a l'hemisferi sud es produeix un fenomen similar pels voltants de Sant Joan, el 24 de juny. I ja que parlem d'estiuets, que són com estius petits, en aquest cas vol dir un estiu breu, avui també voldria parlar de com formem els diminutius en català. Per exemple, sabem que el sufix més utilitzat a l'hora de crear diminutius és et-eta, no? Diem gatet-gateta, gosset-gosseta, platet-plateta, però no és l'únic. També tenim, per exemple, o-ona. Diem infantó, la Nadala aquella, no? El formós infantó. Ica, per exemple, públic, pobrica. També tenim ol o ola, per exemple, diem baciol com a diminutiu de bassa. I també tenim oi-oia, per exemple, mansoi, mansoia. Aquests sufixos varien segons la varietat geogràfica. Per exemple, en tortosí i en valencià, segur que deveu haver sentit el sufix iua, per exemple, per dir quines camiues que té, per dir quines cametes. Bé, els diminutius no sempre designen una mesura petita. De vegades es fan servir per expressar emocions, per exemple, afecte, no? Per exemple, jo dic, ai, la meva mareta, no? O la meva marona. O bé tot el contrari, de vegades per mostrar menyspreu amb aquest diminutiu. Per exemple, aquest directoret és un inútil, no? Posem per cas. Bé, i cal tenir en compte també que a vegades aquest sufix diminutiu no indica, és a dir, no és diminutiu realment, no indica que alguna cosa és més petita, sinó que expressa un significat diferent al de la paraula a partir de la qual s'ha format. Per exemple, un cotxet de criatura no és un cotxe petit, sinó que designa el vehicle que serveix expressament, no, per portar-hi un infant o dos, o més d'un. Bé, en tenim d'altres com aquest, com aquest de cotxet. Per exemple, amoret és una figura d'un infant nu, amb ales, que originàriament representava l'amor humà. Bé, sovint és un recurs ornamental, però no vol dir un amor petit, sinó que és una figura. També tenim, ara que és l'època, la llet, que és un bolet. No és un all petit, sinó que és un tipus de bolet. O tenim, per exemple, canyet. Canyet no és una canya petita, sinó que és un lloc on es llencen o s'enterren els animals morts. Anar-se al canyet sabeu també que significa morir. I tenim anisset, que tot és un licor aromatitzat amb anís i herbes aromàtiques. Però no és un anís petit. Sí que és veritat que, com que se sol servir en un gotet petit, doncs potser per això s'ha format el diminutiu, però no és que sigui un anís més petit que l'anís. Bé, per connectar tot plegat amb un poema, doncs avui us recitaré un poema de Joana Raspall, en el qual trobareu, si pareu atenció, un diminutiu de debò, és a dir, que ens indica que una cosa és més petita, sí? És a dir, que ens indica això, la petitesa, i un d'aquests darrers que he comentat, és a dir, que és, el sufix és de diminutiu, però no indica una cosa més petita que la seva paraula original. Som-hi, doncs. El poema es diu El gat negre. La gateta melindrosa es passeja pel terrat i es troba de cara a cara amb un gat molt ben plantat. És negre com l'atzabeja, d'ulls verds i bon caçador. Ella miola, coqueta, la seva millor cançó. Però el gat li gira cua, ha caçat un ratolí i no vol que participi ningú més al seu festí. Egoista, li diu ella, que només penses en tu. Per més ben plantat que siguis, no t'estimarà ningú.
Doncs amb aquest poema de la Joana Raspall, nosaltres que posem punt i final a aquesta càpsula, tornem d'aquí una setmana amb tu, Sònia.
Gràcies.
Passen 4 minuts d'un quart de 12 i obrim línies perquè pugueu jugar amb nosaltres i concursar a través del 93-827-2626. Seguim jugant amb els aliments, amb el menjar, amb els àpats, Teresa?
Sí, sí, això que diu que amb el menjar no s'hi juga, però nosaltres hi juguem. Doncs va, us dic unes definicions per anar triant entre les opcions que us agradin més. En recupero una de la setmana passada que va quedar per resoldre i així a veure si trobem la solució. Aquesta primera que dic, deia, desfer un menjar dur mastegant-lo a poc a poc. Allò amb les dents, anar esmicolant de mica en mica. Això també ho diem, que també ho fan els animals, per exemple. Doncs és una paraula que té 7 lletres, un verb, que fem servir per dir això, mastegant a poc. La segona, com et quedes quan has menjat molt? Aquesta és la paraula que busquem. Com et quedes quan has menjat molt? Té 3 lletres. Si la fem en masculí, té 3 lletres. Si la féssim en femení, tindria 4. I la tercera, com s'anomena un pastís en forma d'anella? En forma, d'anella. Rodona, però amb un forat al mig. Diria rodona, però clar, al mig té un forat com una anella. Com l'anomenem, aquest tipus de pastís? Que bé, pot ser de diferents, fet amb diferents ingredients. De moment, deixem anar aquestes tres. Si cal, ja anirem afegint informació.
Quantes lletres té el pastís?
Ah, set lletres.
És llarga.
Sí.
No em surten a mi.
No? Cap no. De les tres?
No. No em surt el pastís.
El pastís. Bé, potser després si us dono alguna pista sobre com pot estar fet,
sí,
ajudarem.
Tenim la primera trucada del matí. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Pots triar la que vulguis.
Què et sembla?
No. Pot ser tip.
Ah, tip, d'acord. És que és tan curteta que amb el soroll que tens aquí de fons gairebé no et sentíem. Doncs exacte. El que dèiem, com et quedes quan has menjat molt? Doncs et quedes tip, o en el teu cas diries et quedes tipa, oi? I afegiríem una A al final. Això, quan mengem en gran quantitat, ja no pots més, o fins i tot també en un sentit més figurat, diem quin tip de riure, oi? O es va fer un tip de plorar, o n'hi ha un tip, també, a vegades, d'alguna cosa, quan ja n'estàs farts, dius que n'hi ha un tip, eh? Doncs, molt bé, aquesta paraula buscàvem.
Gràcies per trucar, Eulàlia, i que vagi bé el taller de memòria. Adéu-siau.
Adéu.
I ara saludem l'Emília, que tindrà el número 2. Bon dia.
Bon dia.
Emília, ens en queden un parell, tu tries.
La tercera pot ser una garlanda.
Una garlanda seria una mica això que busquem, però a veure quantes lletres té. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Té 8 lletres, la garlanda.
És el que m'ha passat a mi, que pensava en garlanda i he vist que no sortia per lletres.
Aniríem per aquí, eh? O sigui, la mateixa forma que una garlanda, que és això, forma és rodó, però té un forat al mig.
Tortell, dient. Doncs.
Ah, molt bé, molt bé. Aquesta sí que és la que buscàvem, el tortell. Eh? Yeah. És rodó, potser sí. Si hagués afegit, per donar pistes, doncs que és un pastís, però normalment està fet amb pasta fullada o amb algun altre tipus de pasta, eh?
Sí, sí.
I té aquesta forma de cèrcol, pot ser farcit, pot portar fruita, massapà, cabell d'àngel, bé, hi ha mil opcions pel tortell.
Sí.
Molt bé, doncs aquesta bueno. Sí que buscàvem.
Sort amb el 2, Emília, i gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, gràcies.
Ara saludem la Roser, que té el 3. Bon dia.
Bon dia.
Tu diràs, Roser.
És que no sé quina definició queda, aviam.
Ah, sí. Et queda la refumuda, ja veuràs.
Ja no pots triar. A veure, la primera, que teníem pendent, però vaja, jo crec. Busquem un verb que vol dir desfer un menjar que és dur, mastegant així de poc a poc, per acabar de treure les miques amb les dents que queden. També ho diem, per exemple, amb un animal, un gos, quan li donem un...
Ah, sí, sí. Val. Rosegar.
Ah, exacte. El gos és una pista clau, em sembla.
Sí, sí, molt bé.
Doncs molt bé, rosegar, eh? Una cosa que costa de mastegar, que hi has d'anar insistint i deixar-hi allà les dents, i que en un os, doncs, és el que fa un gos, eh? Rosegar. Té 7 lletres, com he dit, i ja és, vull dir, que ho has encertat, perquè té 7 lletres perquè s'escriu amb una sola S, perquè a vegades aquí hi ha el dubte. És un so d'essa sonora, no diem rossegar, sinó rosegar, i per tant, per això té 7 lletres, amb una sola S. Molt bé.
Va. Gràcies, Roser, per participar.
A vosaltres. Gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu-siau. I també s'espera a l'altra banda del 938-7-26-26, la Paquita. Bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Paquita, benvinguda. Tens el 4.
Ben trobada.
Vinga. I ara hauràs d'escoltar atentament, sí, perquè la Teresa te'n donarà 2 o 3 i tu mentre es ve rumiant.
Clar, el que no tens és paraula.
A veure, va.
Segur que sí. A veure, una que us, et puc dir. Mullar el pa amb un líquid. Fer que el pa quedi ben mullat d'un líquid. Sí. Això ho fem sovint utilitzem un verb que té 5 lletres. I encara, mentrestant, si vols pensar, te'n dic una altra. Expulsió de gas que es fa després de menjar. Aquesta expulsió de treure els gasos per la boca, sí, doncs això ho diem amb una paraula que té 3 lletres.
Vale.
Què tries?
Voleu que em digui una?
Una, només una, va.
Vale. Estucar.
A veure, com m'ho has dit?
Sucar.
Ah, sucar, sí, sí, és que no t'havia sentit bé, eh?
Sí, és que la línia no arriba massa bé, però sucar, no?
Sucar, exacte. Mullar el pa amb un líquid. Tant podem agafar el pa i introduir-lo dins del líquid, per exemple, el pa o qualsevol altra cosa, eh? amb un got de llet o amb el que vulguis, això seria posar-ho a dins, o bé fer-ho al revés, passar-ho per sobre, com quan suquem pa amb tomàquet, això és sucar, o pa amb mantega, o impregnar el pa de líquid.
Pa i sucre.
Ah, això, doncs vinga, això seria sucar el pa amb vi.
Com... Aquests berenars.
Això avui dia ja no es fa, això de donar pa amb vi a les criatures. Doncs sí, sucar. Molt bé, aquesta és la que buscava.
Gràcies, Paquita. Gràcies. Sort amb aquest 4. Adéu.
Vale, gràcies a vosaltres.
Que vagi
bé. Adéu, adéu.
Així ens queda el que passa quan estem ben tips, no?
Sí, exacte, que per allò que va de quedar bé, doncs fem aquesta expulsió, no em surt, d'un gas després de menjar. Que si ho fa una criatura petita està molt bé, fa molta gràcia, però si ho fem els adults, així en públic...
Per on es
en
fa l'expulsió? Perquè es pot fer per més
d'un
lloc,
no? Per la boca,
per la boca.
Sí, expulsió per la boca.
Clar, la clau és, la pista és això que deies ara de les criatures petites, no? Sí. Que quan són molt petites, sobretot quan mamen, has de fer que facin
exacte,
això, no?
Exacte, llavors insisteixes.
T'hi has de dedicar fins sí. que ho fan.
I quan han après a fer-ho, els hi comencem a dir que no s'ha de fer.
Que això és lleig. Tres lletres només per aquesta paraula. Truqueu-nos al 938-7-26-26. Avui regalem els contes embolicats de Hans Christian Andersen, de Jordi Folch, acompanyat per cançons i il·lustracions una mica tenebroses. Mm. No sé si vols afegir alguna cosa més d'aquestes paraules que han anat sortint.
No, em sembla que hem anat fet els comentaris. Aquest del rosegar, que era amb una S, que hi ha una paraula de la mateixa família que és rosegó, que és molt, molt bonica. Un tros petit de pa, quan queda una resta, allò, un trosset, que es deixa a vegades, que es va secant, doncs això és un rosegó de pa.
Amb quantes S's?
Amb una, també.
Igual que el verb.
Sí, no sé, clar, és de la família, perquè aquest rosegó, com que queda sec, aquest pa, doncs es deu costar de mastegar, No és com el pa tendre acabat de fer. I bé, res, hem comentat ja això del tip... Ja ho hem anat dient tot, Només ens falta aquesta paraula per acabar de tancar això, l'expulsió de gas després de menjar.
Tres lletres.
Tres lletres.
Quan la canalla és petiteta... Sempre dediques una estona a que ho facin.
Sí, sí.
I quan ho han fet ja es pots posar a dormir.
Exacte, ja pots estar tranquil. Si vols, mentrestant us comento una paraula, va, que tenia
no,
aquí.
Mira, no, mira, arriba una trucada, va, anem a escoltar l'Anna. Bon dia, va. Anna.
Bon dia.
Tens el número 5.
Molt bé.
I aviam com se'n diu d'aquesta expulsió de gas per la boca.
Un rot.
Un rot.
Ja el tenim.
Ah, exacte. Un rot, doncs és això, que a vegades és necessari perquè poder fer bé la digestió i que tot es posi bé, És el rot, així, en tres lletres, una R, O i T, i també d'una manera com una mica més formal, o així es pot dir eructe, També és correcte, eructe, acabat amb B, doncs és un sinònim, però no és la paraula tan popular i quotidiana que faríem servir,
Sí.
Molt bé.
Te n'amagues quan fas rots, Anna?
No, depèn. A vegades em surten sols,
Clar, i depèn del context i amb qui estiguis, no?
Sí, això mateix.
Clar, a veure, és una qüestió cultural que ens ha ensenyat que havia de ser així d'evitar-los, però, de fet, des del punt de vista de digestió, va bé fer-los.
És saludable.
Exacte, clar.
Gràcies, Anna, per trucar i per participar. Sort amb el 5. Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
I ens truca també la Jacqueline.
Ah,
bon dia.
Molt bé.
Hola, Jacqueline.
Hola, bon dia. És que hi veig que bé, faig tard, no sé si han respost tothom, no sé. Quina pregunta ha quedat?
Va, te'n dic una de nova, perquè ja les tenim totes resoltes.
Ai, ai, ai. A veure.
A veure, l'ingredient que s'ha de posar en una massa perquè pugi?
Quantes
lletres? Sis lletres. Sis.
Oh, sí.
Si fas un pastís, per exemple...
Sí, però com que no faig pastissos... Em ve el pensament com se diu, Però vull dir que no em ve el pensament com se diu, però sí que s'hi posa.
Clar.
Però no, ara no em ve el pensament. En què comença? Si
va, per una L, per una L. O dues, dues L's.
A veure... ara no la sé respondre.
No t'amoïnis.
Home, és que t'hem agafat per sorpresa.
Veuràs, quan pengis et vindrà. Ho hem de deixar aquí, que són dos quarts de 12. Gràcies, Jacqueline. Adéu-siau.
Gràcies.
I anem a sortejar el llibre, aquests contes embolicats de Hans Christian Andersen. Surt el 6, doncs mira, la Jacqueline no l'ha encertada, però sí que guanya el llibre. Quan vulguis, passa per aquí a recollir-lo. Teresa, gràcies.
Gràcies.
Bona setmana.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 12:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Vilafranca reclama inversions concretes per consolidar i ampliar l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, reclama que les institucions facin front comú per consolidar i ampliar les instal·lacions i els serveis de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Així ho ha fet saber en una nota de premsa més aquest dilluns al migdia, on Romero demana un pla concret d'inversions amb visió plurianual. L'alcalde ha traslladat aquesta petició tant al Departament de Salut com a la direcció del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, insistint en la necessitat d'un compromís ferm i aprovat que asseguri la viabilitat de l'hospital a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, ha recordat que a iniciativa municipal aquest 2025 s'ha creat el Consell Municipal de Salut, on són representats tots els sectors de l'àmbit sanitari i tots els grups municipals per compartir i debatre sobre tots aquests temes. L'alcalde ha advertit que si en els pròxims mesos no es presenta aquest compromís clar de pla plurianual, plantejarà públicament la possibilitat de revertir la fusió entre l'Alt Penedès i el Garraf, aprovada l'any 2019. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès impulsa 3 noves associacions empresarials. El Consell Comarcal ha formalitzat a l'octubre de 2025 3 noves entitats empresarials: Avi Cugat Industrial, CEP Sant Sadurní i la xarxa empresarial La Gelidenca. Aquestes associacions formen part del programa de suport a l'associacionisme industrial als polígons d'activitat econòmica de la comarca, amb l'objectiu de fomentar la cooperació entre empreses, promoure la gestió compartida dels espais productius i consolidar la competitivitat territorial. El projecte emmarcat dins dels programes 2022-2025 sota l'eix Espais de Cooperació Empresarial ha inclòs la diagnosi i sensibilització a 27 polígons de 9 municipis, així com la creació de la plataforma digital Penedès Connecta, destinada a facilitar la col·laboració empresarial. Amb aquesta iniciativa, el Consell aposta per un model de desenvolupament econòmic sostenible i col·laboratiu alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. L'Arbós demana que els joves del municipi que busquen habitatge s'inscriguin en un registre. L'objectiu de la iniciativa és demostrar la necessitat real d'habitatge assequible que hi ha al municipi. L'Ajuntament de l'Arbós ha iniciat una campanya que amb el nom de L'Arbós et vol a casa anima els joves d'entre 18 i 35 anys que busquen habitatge que s'inscriguin al registre de sol·licitants d'habitatges en Protecció Oficial de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és demostrar la necessitat real d'habitatge assequible que hi ha al municipi i impulsar noves promocions d'habitatge públic o de lloguer per a joves. Des del consistori expliquen que la campanya pretén fer visible una realitat creixent. Molts joves que estudien, treballen o volen viure a l'Arbós no troben opcions d'habitatges accessibles. A través d'aquest registre, l'Ajuntament podrà quantificar la demanda real i reforçar les sol·licituds davant la Generalitat per desenvolupar futurs projectes residencials. I demà visita Olèrdola l'oficina mòbil d'informació al consumidor. L'Ajuntament d'Olèrdola i la Diputació de Barcelona organitzen una nova visita al municipi de l'oficina mòbil d'informació al consumidor aquest dimecres en horari de 12:45 a 1.
L'oficina s'instal·larà davant del centre cívic La Xarxa. S'atendran les consultes i s'oferirà informació sobre temes de consum. Atendran tècnics de la Diputació de Barcelona gratuïtament i de manera personalitzada en aquelles qüestions o dubtes relacionats amb consum, comerç, drets dels consumidors, compra o lloguer d'habitatges, serveis bancaris, vehicles, etiquetatge i garanties dels productes, serveis postvenda, assegurances o viatges. Cal recordar que igualment les persones que ho necessitin es poden adreçar a l'Ajuntament d'Olèrdola, que és qui realitza la tasca d'intermediari entre el consumidor i l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona, per tal de formalitzar queixes, reclamacions o denúncies.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Comencem el Pantalles parlant d'audiències, en concret de la batalla que enfronta diàriament El Hormiguero, de Pablo Motos, i La Revuelta, de David Broncano. Aquest matí tothom estava pendent de les xifres d'audiència d'ahir, i és que majoritàriament Motos manté el seu lideratge, però aquest dilluns David Broncano va tocar el cel amb Rosalía de convidada, amb un 20,4% d'audiència, mentre que Motos, amb Andy de convidat, es va quedar amb un 16,3%. Broncano, que se sabia guanyador, va fer un gag inicial per presentar Rosalía, on hi havia Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena, la Zoe, Carmen Machi i Estopa, entre altres. Era com una junta de veïns.
Esto está aquí al lado, pero mientras subimos, ¿qué quieres? ¿Silencio incómodo o conversación así como forzada? ¿Cómo?
Conversación forzada.
Forzada, vale.
¿Qué silencio incómodo?
Claro, claro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás,
bien,
David? ¿Qué tú? ¿Tal tu fin de semana?
Bien, buen fin de semana, Jorge.
¿Ha sido un buen fin de semana?
¿Tú qué tal el fin de semana?
La verdad que me lo he pasado bien.
Ya, yo también, he estado en mi pueblo. Bueno,
está bastante forzado.
Perdón, que ahora que veo aquí jaleo.
Sí.
O sea, es preocupante. O sea, tengo que preocuparme por lo que ha pasado en el...
A ver, lo de aquí al lado. Pero, por cierto, ¿quién viene hoy de invitado? Que hay aquí una montada.
Creo que Mariano, pero...
Si no, hoy al final. Es aquí, por vale. Cierto. A ver, yo no voy a hablar con ellos, ¿vale?
¿Vale?
Porque esta gente, de verdad, la última vez, el del pelo blanco es el peor. Me cogió de la pechera.
¿Ah, sí,
Sí, te
agresivo.
¿Lleva la navaja? Es que no lo
Hola. No, pues ahora que ya parece que estamos... Por favor. No, en serio, una cosa. Es que tenemos que hacer algo ya con la que canta, la del quinto A, por favor.
Bueno, hay que cambiar los estatutos de la comunidad, hay que cambiar la Constitución, hay que hacer algo. Algo que...
Bueno, esto, vamos a votarlo de momento.
Vale.
Venga, vamos a votarlo. Y tú, un primer plano, aquí sin papada.
Eso, dale, ya está. Mucho le gusta dirigir a este,
De formación profesional, claro.
¿Y lo del balón? A ver, gracias. Yo estaba haciendo unos toques y tiene que estar en algún balcón el balón. ¿Chacolada?
El balón no he visto bragas.
Vamos a ver, perdido. No. Vamos a ver, si no os importa, la votación la voy a organizar yo, que soy la presidenta.
Pero ella sigue siendo
luxe
la presidenta.
Luxe de convidada, la que tenia ahir Broncano, Rosalía, i luxe de gag inicial amb Almodóvar, Alexia Putellas, Carmena, Carmen Machi o Estopa, entre d'altres. Motos i Broncano seguiran competint dia a dia, frec a frec, per guanyar la batalla de les audiències. D'altra banda, aquest dimecres s'estrena Hasta el fin del mundo, el nou concurs de La Primera amb 6 parelles de famosos recorrent l'Amèrica Llatina. 12 cares molt conegudes de la tele, el cinema, la música, l'art o les xarxes socials competiran per ser les primeres a arribar a un destí final que desconeixen en un gran desafiament per tot Amèrica Llatina durant més de 2 mesos. És un format d'èxit a la BBC, adaptat per altres televisions, que explora les capacitats i relacions humanes sense filtres, dona exemple de sostenibilitat i actua com a ambaixador cultural i turístic.
Hoy podemos volar a cualquier rincón del mundo en cuestión de horas. Pero, ¿y si por hacerlo tan fácil hemos olvidado lo importante? Caminar un país, sentirlo, recorrer sus caminos y descubrir aquello que lo hace único. Este viaje va a devolver a lo esencial. Un mapa.
10 horas. le vas a sacar el viaje a mitad de precio.
Una mochila. Dile adiós a tu mochila.
Com escoltem, és Paula Vázquez, la presentadora d'Hasta el fin del mundo, que s'estrena a la primera aquest dimecres. La 2CAT ha estrenat al seu torn la versió en català de Aquí la Tierra. Aquest dilluns 10 de novembre, Aquí la Tierra, l'espai conduït per Jacob Petrus, s'ha estrenat a la 2CAT. Cada tarda, de dilluns a divendres, de 4:45 to 8:00, el geògraf especialitzat en climatologia ofereix una mirada inèdita i entretinguda del nostre planeta des de la realitat catalana. Aquí la Terra arriba a Ràdio Televisió Catalunya per demostrar que parlar del clima és parlar de la vida. El programa convida a mirar el nostre entorn amb curiositat, humor i estima. Amb el seu estil proper i apassionat, Jacob Petrus mostra com el clima condiciona el nostre dia a dia i dona forma al nostre país, acompanyat per un equip de reporters.
No t'imagines com la climatologia pot afectar l'economia, la salut o la vida quotidiana. Nosaltres t'explicarem des de ben a prop, des dels nostres pobles i ciutats, des dels nostres camps i la nostra costa.
Aquí la Terra, amb Jacob Petrus. Aquest dilluns, a 8:15, estrena a la 2CAT.
Estrenaven aquest dilluns i els podreu veure cada tarda de dilluns a divendres a 4:45 to 8:00. I d'altra banda, ja s'ha anunciat que Sandra Berneda i Chuso Jones presentaran les campanades de final d'any a Telecinco i a 4, i ho faran des de Formigal. I ara sí, ens centrem en les estrenes seriòfiles de les plataformes. Des d'aquest dilluns, Marines, a Netflix. Com la descriu la pròpia plataforma, és una història sobre el pas a la maduresa, oferint una mirada interna als entrenaments exigents i als moments emocionals d'aquests joves marines. Han tingut un accés sense precedents i la sèrie capta els rigorosos exercicis d'entrenament de la unitat juntament amb els seus moments més personals. I és que ara l'exèrcit està de moda gràcies a la sèrie Reclutes, que està arrasant a Netflix. Marines, de 4 episodis, combina acció, disciplina militar i humanitat, tot seguint la 31a unitat expedicionària de Marines mentre s'entrena al Pacífic, concretament a Okinawa, al Japó.
I want to join the Marines.
Tell me what you know about the Marines.
Guns, fighting, shooting, training.
Let's go now!
Getting jacked. But you're probably gonna die in it.
Marine Corps is a 911 force, ready to go.
L'equip que hi ha darrere de Marines és el mateix que va produir Germans de Sang o aquesta obra mestra que és Salvar al Soldado Ryan, és a dir, la productora de Steven Spielberg. Teniu Marines ja disponible a Netflix. Des d'aquest dilluns a Movistar Plus trobareu Los Forsythe. Si us agraden les sèries de tassetes i a més teniu poc temps, Los Forsythe és una d'aquelles propostes perfectes, perquè només són 6 capítols que ens transporten a finals del segle XIX, cuidant fins al més mínim detall. Al Londres de 1880, els Forsythe són una adinerada família, aparentment unida, però en realitat enverinada per la gelosia i les enveges. La competència entre Jolyon i James, germans de sang, però amb caràcters molt diferents, es transmet als fills mascles que pugnen pel control de l'empresa familiar d'inversions. Per a un només preval el guany, per a l'altre és imperdonable perdre la humanitat.
What is a foresight? A foresight is someone who knows the value of family and loyalty.
We have been preeminent among London's stockbroking elite. Has the time come to pass over the reins to my son, Joe?
Do I think I'd be the better chair? Of course. Do I need to stoop to scheming to achieve it?
So here we are.
Here we are. Let battle commence.
Són els Forsythe que ens transporten a finals del segle XIX a Londres en aquesta sèrie d'època de Movistar Plus. Hem començat en un parell de sèries que ja teniu disponibles perquè s'han estrenat aquest dilluns i ara fem el salt a dijous quan hi ha pluja d'estrenes a les diferents plataformes. Comencem a Netflix. Aquest dijous arriba La bèstia en mi. Claire Danes, de Homeland, torna al capdavant d'una sèrie interpretant ara una escriptora d'èxit que des de la mort del fill petit no és ni l'ombra del que havia estat. S'ha apartat de la vida pública i és incapaç d'escriure. Tot canvia, però, quan un conegut i poderós magnat immobiliari, interpretat per Matthew Rhys, que en el seu moment havia estat el principal sospitós de la desaparició de la seva dona, compra la casa del costat. Entre l'horror i la fascinació, ella s'embarca en una recerca obsessiva de la veritat, perseguint els dimonis de Jarvis mentre intenta escapar dels seus en un perillós joc del ratolí i el gat que pot acabar en tragèdia.
¿A qué has venido?
¿La mataste?
¿Tú qué crees?
Nile Jarvis se ha mudado justo al lado de casa. Debería escribir sobre ti.
Todo el mundo cree saber lo que ocurrió. No, no maté a mi mujer. La gente quiere cotilleo y carnaza.
Necesita que alguien le escuche. Le puedo ofrecer una nueva narrativa.
Me la voy a jugar contigo.
Vale, perfecto.
No me falles.
¿Pasar tanto tiempo con un asesino no te asusta?
No es como la imaginaba.
Fueron unos años malos.
La bèstia en mi és una de les grans estrenes de la temporada i tot i que encara no està fent gaire soroll, tots volem tornar a veure Claire Danes protagonitzant un projecte d'aquesta magnitud, sobretot per saber si ens torna a enganxar amb la seva particular forma de plorar quan es va convertir en un autèntic meme durant l'època llarga que va durar Homeland. També a Netflix i també dijous estrena El último samurai en pie. Netflix té nova sèrie amb temàtica Battle Royale, ambientada a l'era Meiji i amb gairebé 300 guerrers llestos per massacrar-se per un premi en metàl·lic. Si encara no heu satisfet la vostra set de sang i drama aquest any, si El joc del calamar o Alice in Borderland no han estat suficients emocions fortes, no ho dubteu, aquesta és la vostra propera sèrie, a partir de dijous. El último samurai en pie és l'adaptació del manga que presenta un grup de samurais altament qualificats, reunits per participar en una perillosa batalla real en què juguen un premi de 100.000 milions de iens.
¿Vas a volver a desenvainar la espada?
He encontrado un trabajo en el que pagan bien. Te juro que regresaré.
El juego en el que todos ustedes van a participar se llama Kodomo. Cualquier método es válido. ¡Luchen por las placas de madera! ¡Adelante!
El tràiler de El último samurai en pie ja ofereix un aperitiu d'aquesta acció visceral amb moments dramàtics i personatges destacats, però haureu d'esperar fins a dijous. I aquest divendres, Sky Showtime, un dels plats forts de la setmana, The Paper. Aquest spin-off de The Office té darrere Greg Daniels, també creador de la popular sèrie protagonitzada per Steve Carell, i com a connexió, a més, Òscar Núñez, interpretat per Òscar Martínez, que va formar part de la plantilla de l'empresa Dunder Mifflin. En aquest cas es tracta d'un diari, el Toledo Truth Teller, que busca sobreviure a l'època digital a la localitat de Toledo, a l'estat d'Ohio, Estats Units. El protagonista principal és l'actor Domhnall Gleeson.
Innovate sells products made out of paper. Toilet tissue, toilet seat protectors and local newspapers. And that is in order of quality.
Here is one of my articles I'm particularly proud of. I'm scrolling.
Les crítiques la posen al nivell de la sèrie original, de The Office, i és que quan tens un equip al darrere que funciona tan i tan bé, tot el mecanisme funciona. De fet, ja ha estat renovada per una segona temporada. És The Paper, que arriba divendres a Sky Showtime. Aquest divendres a Prime Video estrenen Malícia. Prime Video vol tornar a demostrar que se li donen molt bé aquest tipus de thrillers amb famílies portades fins al límit per nous personatges que arriben disposats a trencar-ho tot. Ja ho vam veure a l'excel·lent La nòvia, Robin Wright i Olivia Cooke, i ara li toca el torn a David Duchovny, l'etern Fox Mulder d'Expediente X, juntament amb Caris Van Houten i Jake Whitehall. Segons la sinopsi, Adam és un carismàtic tutor que es guanya la confiança de l'adinerada família Tanner mentre estan de vacances a Grècia. Quan la mainadera de la família cau greument malalta, Adam maniobra per instal·lar-se a casa seva a Londres i la seva veritable naturalesa venjativa comença a sortir a la llum.
Hola, debe de ser Jamie.
Sí.
Adam, un placer conocerle.
Aquí tienes a tu niñero. ¿Has venido por las niñas?
Sí, me atrevo con todo. Así veo cómo viven los ricos.
Bienvenido a nuestras vacaciones. Es nuestra canción. Oh. Perdón.
Entiendo lo que ves en él.
Creada per James Wood, Malícia ens transportarà a Londres i Grècia per mostrar-nos el perill de posar algú nou a la teva dinàmica familiar. Un altre hit de la setmana arriba divendres a Netflix. És El cuco de cristal. Javier Castillo, un dels escriptors espanyols que més ven actualment, s'ha abonat a Netflix perquè adaptin les seves novel·les. Ja van adaptar amb molt d'èxit La chica de nieve i ara arriba l'adaptació del cuco de cristal amb el mateix equip al darrere, protagonitzada per Catalina Sopelana, Àlex García, Itziar Ituño i Ivan Massaguer. La sèrie narra la història de Clara Merlo, una metge resident de primer any que pateix un infart fulminant. Un trasplantament de cor li dona una segona oportunitat, però també li desperta una inquietud impossible d'ignorar. Necessita saber qui va ser el donant. La cerca la porta a un petit i enigmàtic poble on descobreix que el cor que ara batega al seu pit pertanyia a un jove embolicat en una tragèdia encara no resolta. L'arribada de Clara al poble marca l'inici d'una sèrie d'esdeveniments que posen al descobert un passat que molts creien enterrat per sempre.
Bueno, que alguien se ha muerto para que yo esté aquí viva.
Y a mí me gustaría saber cómo era Carlos.
Han sufrido mucho en esa casa. Pasa lo mejor no removerlo.
Carlos creía que estaba pasando algo raro en el pueblo. Desapariciones.
El cuco de cristal, divendres a Netflix, una gran història d'amor orquestrada d'una manera en què és impossible deixar de llegir-la o, en aquest cas, mirar-la. I l'última recomanació, La marquesa de Mertail, que arriba divendres a HBO Max. És una adaptació lliure de la novel·la Les amistats perilloses, en la qual la jove Isabel de Mertil és humiliada per Valmont, però perdent el seu honor i el seu rang. Embriagada per la ira, s'embarca en un vertiginós ascens, desafiant tota moralitat i tot poder a la cort de Lluís XV. Al final de la seva lluita per la llibertat, l'espera una decisió difícil entre l'amor i la venjança. Aquesta minissèrie francesa, que arriba divendres a HBO Max, té 6 episodis. I ens queda una història per compartir que ens acosta la Lourdes.
Doncs sí, i mireu, aprofitaré que s'apropa el 25N, per explicar-vos una notícia ben curiosa. I és que han ordenat indemnitzar a la seva esposa, exesposa, perdó, per guardar-la com a grassoneta en el seu telèfon mòbil. I us explico com ha anat la pel·lícula. Un tribunal turc va ordenar a un home pagar una compensació econòmica i moral a la seva exdona després que ella descobrís que el seu número estava guardat en el seu telèfon sota el nom de Grassoneta, que en turc es diu Tombul. El cas ocorregut a la ciutat d'Uzak estableix un precedent legal sobre l'ús de sobrenoms considerats denigrants dins de les relacions de parella, i estem parlant de Turquia. La controvèrsia va començar durant el procés de divorci, quan la dona va presentar com a evidència que el seu espòs l'havia registrada en el telèfon sobre el sobrenom Tombek, una paraula que col·loquialment és turca i que es tradueix com a grassoneta. L'afectada va argumentar que el malnom era degradant i havia danyat la seva dignitat dins del matrimoni. Pel que fa al Tribunal de Cassació, va coincidir amb aquesta interpretació i va considerar que el sobrenom constituïa una forma de maltractament verbal i simbòlic. En conseqüència, va ordenar l'home a pagar una suma no especificada per danys materials i morals. La decisió crea jurisprudència i adverteix sobre l'ús de sobrenoms en contextos privats que puguin interpretar-se com a ofensius o bé humiliants.
Ostres, és complicat. Tot i com que passa a Turquia, on els drets de les dones no són els mateixos que aquí, disten molt de ser com els nostres, i els nostres tampoc són els que tocarien, m'alegraria que fos així i que fos certa que haguessin castigat el seu marit per tenir guardat el número de la dona amb aquest motiu que pot ser despectiu.
És certa.
És veritat.
I, de fet, sí, és veritat. Ha creat molta polèmica a les xarxes socials. Com tu bé deies, el que més sobta és que és Turquia, on estan encara una mica lluny de com estem aquí, tot i no ser el model més exemplar. Però sí, ha creat jurisprudència, per tant, doncs, aquests sobrenoms que poden ser doncs, denigrants o humiliants envers les dones, en aquest cas, doncs, han estat penalitzats i això doncs, tirarà d'ara endavant. Si hi hagués una altra persona que estigués en la mateixa situació, doncs, podria doncs, demandar a la seva parella o exparella, en aquest cas.
Em sembla bé. És exemplificant i a Turquia fa falta.
Sí, la veritat és que sí.
Gràcies, Lourdes, que vagi bé.
Igualment, adéu-siau.
Demà hi tornem i compartirem 3 hores més de Penedès en xarxa. Adéu-siau.